És l'hora de mossegar la poma. Quin bon rotllo que dona aquesta música,
amb,
que combina
amb el mix, el cotxe fantàstico, no, amb el combina, Track and Sailor.
Combina les nostres dues personalitats, la guitarra elèctrica, no? O potser una, més, mica, sí, una mica més així stripper.
I el folk, però jo també soc molt folk, eh?
Però jo soc molt més de banjo.
Molt de banjo,
de
eh?
De banjo, sí, de banjo de Texas. Benvinguts al programa 295, l'episodi tercer d'aquesta temporada, que ja fa 10 que estem amb vosaltres. Avui, un honor, parlarem amb José Cabré. Ja el coneixeu, és professor de macroeconomia de la UPC i fa moltes més coses que ara el presentarem amb, com cal. I de què parlarem amb ell? Parlarem de Brexit, de comerç internacional sense arancels i grans corporacions. Tot això serà un Max Mix. I l'altra gran cosa que volem parlar és la revolució del món laboral, la renda bàsica universal, amb l'aplicació real de les tecnologies.
I també haurem de comentar una miqueta també cotxes que es condueixen sols, Apple, sí, que compra McLaren...
Això que he dit abans de la renda bàsica universal ho farem en escenaris d'abundància, creuat també en problemes de sostenibilitat, perquè tota la vida, si fos senzill i blanc i negre, seria molt fàcil, però vivim en un món ple de grisos que ens interessarà discutir.
I de marrons.
José Cabré. Control tècnic, fem mossegar la poma, control tècnic, i membre de la tertúlia, avui sense micro, Sergi Perucho. Avui està fent manipulacions aquí damunt de la taula amb nous aparells i coses, a veure què tal surt. Col·laboradors Dani Amo, benvingut.
Hola.
Carles Canyo, que no sé si apareixerà, i Raimon no Lapuente, que me'l vaig trobar ahir a l'ascensor.
A l'ascensor?
Sí, és un tio molt feliç, ha estat al Pedrafort, que ajuda els altres que facin muntanya, i està realitzat. Ha escrit un article a Medium, dient que com se sent de bé quan ajuda els altres.
Que bé.
M'agrada molt.
Això està
molt. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Aquí mateix.
Producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu que aquest programa us arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que permet que jo estigui aquí i, a més, vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, després d'agafar tot l'speed de la introducció del Drunk and Sailor, baixem a un punt més de meditació transcendental,
sí, sí, sí,
que tenim amb aquesta musiqueta.
Amb l'Oso Panda, amb l'Oso
Panda. Sí. Ara presentem en José Cabré, però
abans
tu...
Abans estic molt content.
Tu estaves molt content?
Estic molt content perquè ahir per la nit vas llegir un comentari que va fent Daniel Julián al grup de Telegram.
Ah, sí.
Que deia que ell es pensava que lo màxim ja eren els grups familiars de WhatsApp.
De papes, que, sobretot de papes d'escola.
Bueno, no? Familiars ell també. Sí. Ell va dir els familiars.
Sí.
I fins que va arribar en el grup de Telegram de Mossega la Poma, perquè diu que una cosa és infoxicació, i això ja és el següent, eh?
És superlatiu, sí, sí.
No, és impressionant. Jo quan estic avorrit, ara ja no llegeixo el Twitter stream, cada vegada entro menys a Twitter, vaig directament a llegir el que s'està parlant.
Ho porto dient diversos dies, no? Vam fer una reflexió així de passada en la part la part del programa que ho parlem de vosaltres, parlem de la part més de participació. Jo crec que hi ha un canvi, llegim Twitter però no hi participem, fixa't que hi participem menys, perquè com Twitter s'ha convertit entre d'una banda els mitjans de comunicació i l'altra banda el grup de trolls, i tot vestit per una pàtina política que tothom tira cap a la seva banda, doncs ens treu el protagonisme a la gent normal de carrer.
I empreses hi ha empreses que la seva missió és trolejar o crear opinió a les xarxes,
sí,
socials, directament, ja com a missió de la...
I després està la molesta publicitat, que veus un anunci i el veus repetit com 50.000 vegades cada vegada que entres en el timeline.
Jo sí que es introdueixen en José, sí, i perquè així ja entri, i jo tinc una notícia sobre Twitter que hauríem de comentar.
Vale. José Cabré ens ha acompanyat des de fa ja moltes temporades, cada temporada com a mínim una vegada ha vingut aquí. Sempre que vens, José, ja he dit, he repetit que ets professor de macroeconomia de la UPC.
Va ser el meu profe.
Que va ser profe del Marc. I cada vegada que vens rebem moltes felicitacions de gent que ha sigut alumne teu, o fins i tot gent que et coneix d'aquí de la universitat i sempre ens demana que vinguin. És com en Miquel Barceló, és un amic de la casa.
Sí, sí.
Benvingut. Molt bon dia i moltes gràcies.
Està molt maco.
Està molt bé.
He fet una foto amb en Dani que la pujarem com a cap.
Està més moreno que nosaltres.
No, això segur.
Estem negres, ell està moreno.
Jo no utilitzo el Twitter. No,
per això estàs feliç, ja veig. L'important, com dèiem, és que Twitter... ens fa perdre la gent normal el protagonisme i s'ha passat a Telegram.
I la notícia econòmica d'aquesta setmana és que Twitter està en venda. Sembla ser que d'alguna manera han intentat fer coses, van intentar reproduir... fer streaming d'un partit de futbol a través de la plataforma de Twitter, no saben ben com, no saben com arreglar el problema aquests que estàs dins dels trolls i tot això, i han dit, escolta, aneu a cagar la via, i ho han posat a la venda.
Un parèntesis. He llegit aquests dies crítiques, i també ho ha sortit en el Disc Waking Tech i en altres plataformes de podcast grans, que, uh-huh, americans i tal, que es queixaven que fins i tot les celebrities que estan a Twitter, quan són atacades o són vilipendiades o són
alguns ofeses, marxen,
no tenen forma de poder protestar ni, de, ni que Twitter els hi faci cas. Ja no dic un comú del carrer.
Sí, sí,
no?
és un problema més sistemàtic. Bueno, des del moment que ja hi ha empreses que es dediquen a crear opinió o a trolejar directament com a empresa, mm-hmm, algunes vinculades, per exemple, a l'òrbita del Trump, mm-hmm, estan aquí vinculades. El tema és que Twitter està en venda i s'estan posicionant per comprar-ho, doncs, els sospitosos habituals. Un seria Facebook, evidentment, mm-hmm, que és la seva gran competència. Després està
Google, no?
Està Google. Jo crec que
és més d'òrbita de Google.
Després està també està Microsoft, tant Google com Microsoft, per poder alimentar el seu motor de cerca. Mm. O sigui, Twitter, entre altres coses, és un motor de cerca. Normalment és de cerca d'actualitat, de cerca del hashtag. Mm. I tota la informació que està circulant per Twitter, ara com ara, no està entrant, diguéssim, en el big data dels motors de cerca, mm, i el motor de cerca que guanyi Twitter pot agafar molta informació molt interessant.
Tampoc entra el que diem a Telegram, en els motors de cerca.
Això és una de les coses que a mi m'agrada, que les converses que tenim ara com ara no estan sortint, estan a dintre de Telegram. Mm. L'altra empresa que vol comprar, que està movent-se, que potser compra a Twitter, d'entre els que estan tenint negociacions per Twitter, és Salesforce.
Ah,
que és una empresa que té un CRM, un software de venda, en el núvol, i és curiós que hagin dit que li puguin extreure un valor, però evidentment, clar, és una Twitter és una eina que et pot permetre predir tendències, i si tu dones un servei de predicció de tendències als teus clients al CRM, pot ser la bomba.
Twitter arrossega de fa molts anys un problema de monetització.
No saben
és un s'estudia en les facultats dels models de monetització de companyies de l'online, que fins i tot exitoses com la de Twitter, i sempre es troba aquest problema que és molt difícil trobar un patró que funcioni a l'hora de monetitzar.
Escolta, tenim en José, que si el deixem parlar,
sí,
una mica, no?
Vinga. Doncs això és que dic, vinga, com si diguéssim
ara, José,
parla, corda i parla tu.
Em sap greu, però de Twitter jo en tinc.
Bueno, el primer punt que havíem apuntat en el guió per parlar, ja veureu que avui és una conversa com cada cop que ve en José oberta.
La idea és, José,
explica'ns el que
Brexit,
vulguis. Sí.
Brexit, com ho veus, tio?
Complexa, no? Complexa. És a dir, a mi no em preocupa tant el que passarà al Regne Unit com el per què ha passat això, no? És a dir, segurament el que està passant és que Europa està molt desestructurada, fem decisions gens coordinades, tenim uns problemes que no sabem com arreglar, lo dels refugiats, 80.000 coses, no? Possiblement hi ha hagut un govern que ha sigut l'alemany que ha pres posicions massa fortes, no?, a l'hora de decidir coses, no?
I
deies que volies
països,
parlar de corporacions, no? Les corporacions que estan darrere també han jugat de forma molt bèstia, no?, amb els rescats als països, etcètera, 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 no? A mi em preocupa més el futur d'Europa que no el futur d'Anglaterra.
Clar.
I em preocupa també que ningú parla d'això, el futur d'Irlanda del Nord. Què li passarà?
No, no.
Teòricament hauria de sortir beneficiada, no? A Irlanda del Nord, no Irlanda.
Clar, perquè està dintre el Regne Unit.
Irlanda del Sud també tindrà problemes, és a dir, ells tenen unes relacions hiperestretes.
Una cosa que has dit que també li he donat voltes i també vaig pensar-ho amb la mateixa línia, si tu mires els resultats del Brexit, qui va votar a favor, és que el mapa de les votacions explica moltes coses.
Sí.
En el típic interior anglès i de Gales, en aquests llocs que havien sigut les antigues indústries on realment hi ha hagut molt atur, però que clarament havia estat un món dels laboristes, d'acord, enfront de les grans ciutats que tradicionalment han sigut més conservadores, el Brexit ha guanyat a les grans ciutats el Remain, el quedar-se a la Unió Europea ha guanyat a les grans ciutats, que no és el negoci, on la gent ara té diners, però en canvi no ha passat això on era la diguéssim, aquells que a priori haurien de construir. I ha calat un missatge molt de dretes, molt, molt neofeixista, que també el pots trobar escampant per Europa. El pots trobar a Holanda, el pots trobar a Noruega, el pots trobar a Finlàndia. I això, a mi això també
Hongria, això em preocupa. Polònia.
Hongria, Polònia.
Però no, no oblidis que, a veure, el,
bueno,
el
i aquí
feixisme...
també, aquí també hi ha partits que són d'aquest àmbit.
El feixisme, quan apareix a la primera meitat del segle XX, apareix entre els obrers, no és un moviment de classe alta, que després es fan amb classe alta i la lien parda.
Bueno, però... a Espanya no, a Espanya la Falange era intel·lectuals.
Sí.
No?
Però el feixisme sí, alemany, sí, el feixisme sí, italià, fins i tot el feixisme anglès, que també va haver-hi moviments als anys 30. Sí.
I units als nazis de l'Anglaterra, però era l'Anglaterra més pudent, crec jo, la que tenia més possibilitats. Sí. Però no trobes que hi ha un transfons aquí darrere de populisme, que et creus les coses que et diuen i que
però no jo sé. crec clar, curt termini pel Regne Unit negatiu, és evident que és negatiu, no? La seva moneda ha caigut un 10%, no han passat més coses perquè el seu govern ha fet polítiques monetàries molt molt expansives.
Perquè tenen aquest instrument
expansiu per no deixar, perquè no caigués
encara. Sí, i perquè es van quedar aquest dret, perquè aquí per exemple si passés una cosa així no podríem fer-ho,
no podríem fer-ho.
Almenys fins que no féssim el Brexit.
No podríem. Ells van baixar els tipus d'interès, passa que Europa els té molt més baixos, que ells els tenen al 0,25, Europa està al 0,00, saps? Però així i tot jo puc entendre-ho, és a dir, no sé com dir-te, Anglaterra o el Regne Unit té unes relacions econòmiques molt potentes amb altres països, no? Sempre ha tingut una relació molt especial amb els Estats Units, i la gent, inclús aquí a Espanya, no? La gent està una mica farta. Fixeu-vos, per exemple, ens han perdonat ara ens havien d'haver posat una multa, no? Perquè nosaltres hem de complir una història que es diu no sé què fiscal, no? És a dir, el nostre dèficit públic el 2017 havia de ser del 3%, no ho serà. El 2016 havia de ser del 3,5%, no ho serà. I aleshores, com que no complíem aquest pacte fiscal, en principi la Comissió Europea ens posava una multa molt grossa.
També aquestes mesures són com una mica estranyes, perquè si tu tens un país que està entrant en deute i a sobre li fots una mega multa,
pues
no l'estàs ajudant.
Pues eso. Si tens un país que està fotut i a sobre li obligues a fer polítiques d'austeritat, això és terrible.
Exacte,
no?
Que és el que fa 7 anys que parlem d'això.
Jo crec que la gent està farta, és a dir, durant molts anys nosaltres hem rebut beneficis de ser socis d'un club que era la Unió Europea. Darrerament això no ha sigut així, per culpa de, vés a saber el què, no? Però s'ha imposat una història d'austeritat per errors, pel que sigui, jo no sé el per què. Però el que ha fet és que la gent està rebotadíssima. I aleshores, un país com el Regne Unit, que és un país potent, és evident que hi ha molta gent que vol continuar estant a la Unió Europea. Per què? Home, la City, per exemple, no? La City, ostres.
I les empreses joves i les start-ups.
Jo aquestes vacances vaig estar a Anglaterra, vaig anar conduint fins a Anglaterra, vaig estar per la zona dels Cotswolds i vaig estar parlant amb gent de per allà. És curiós, parles en català i jo trobo gent, mira, la meva dona fa 40 anys que estan aquí, ella és catalana, jo vinc aquí, ells tenen cares de xerrar en català, i t'expliquen que hi han hagut sondejos a dintre de Londres on hi ha un percentatge de la població de Londres que volen la independència. Mm-hmm. O sigui, volen que Londres sigui independent de la Gran Bretanya per tornar a entrar a Europa. I que això s'ha fet com a, que s'han fet sondejos de veritat, o sigui,
això també
ha... sempre he pensat que tots els problemes d'Espanya se solucionen amb la independència, però la de Madrid, fas Madrid independent i la resta contents, però a Anglaterra faria el mateix.
Aquests, torno als mapes, perquè penso que expliquen no sé si donen raons, però fan la fotografia i donen la fotografia de la realitat. Sí, segons on estiguis, qui siguis, on visquis, les decisions econòmiques t'afecten en una banda o en una altra, fins al punt de que tu pots sentir o necessitar o pensar que és millor per tu el contrari de lo dels teus veïns. Aquesta foto molt més petita de la necessitat més local també és un altre dels paràmetres que hem de tenir en compte, no només a Anglaterra, suposo que passa igual a tota Europa, no és el mateix París que el sud de França, no és el mateix diferents regions d'Alemanya, no?
Sí, és evident, és evident, no? Segurament la gent més educada més implicada amb el que són relacions europees, gent que volia romandre, no? Però el que és evident és, mireu, hi ha un índex que es diu l'índex d'incertesa. I aquest índex Anglaterra, o el Regne Unit, perdoneu, vale? Diguéssim que el que es fa simplement, fixeu-vos, aquest índex el que fa és recollir les vegades que surt la paraula incertesa amb els diaris. Incertesa o sinònims de. I el cas del Regne Unit s'ha utilitzat el Financial Times i un altre diari. No? Però, doncs, les vegades que ha sortit són tantes com la que ha passat quan va veure lo de l'11 de setembre i quan va haver-hi la gran crisi amb la caiguda de Lehman Brothers.
El 2000.
Vale? Doncs el Brexit, amb ells
els ha generat aquest nivell d'estrès.
Interiorment els ha generat això. Clar, la incertesa per Anglaterra, negativa. És evident, no? Perquè si hi ha incertesa, les decisions d'invertir les endereixes, les decisions d'agafar més gent, més ocupació, no sé què, nous projectes... Clar, la gent, fixeu-vos, encara no sabem com es desmunta tota aquesta història.
Sí, no
ens diu res.
No hi ha cap regla, no hi ha cap manual que facis un checklist de com desmuntes, clar, com surts de la...
No, però ja hi ha gent que està pensant...
Sí.
Fixa't que
despatxos.
No saben. Jo crec que no saben. O sigui, hi ha hagut una decisió d'allò de... Ole, torero! Ja, i a partir d'ara...
Des del punt de vista de la recerca, que jo estic ficat en consorcis que fem projectes europeus i que hi ha socis anglesos.
Però no passarà res.
I ells han dit, nosaltres què hi fem? Perquè tampoc ens han dit res. O sigui que
deixa'm que et posi també damunt de la taula un component emocional. Jo també he parlat amb gent que fa recerca i gent d'empresa, i el que m'han transmès és que senten vergonya dels seus propis compatriotes d'aquesta decisió.
Però jo no, eh? M'entens?
No, jo t'ho explico,
Sí, però jo tinc aquest sentiment, o sigui, jo puc entendre que la gent estigui farta de segons quins tipus de decisions, o sigui, que estigui farta de la manca de democràcia real en les decisions de la Comissió Europea. És a dir, darrerament s'ha explicitat claríssimament, no? Fixa que els països anava...
L'argument que...
Te rescatamos, sí. Estamos a dar una paliza que vas a quedar guapo.
És com, per exemple, hi ha un cas, em sembla que hi ha un dels comissaris de la Unió Europea, que és l'Almunia, que és un tio del Partit Socialista, que va perdre unes eleccions en el seu propi partit. I estan allà, o sigui, dels que està tocant cuixa de veritat, o sigui, democràcia, res.
No,
no va guanyar les eleccions, el van nombrar, diguéssim, ha dit, tu te'n vas cap allà.
Digues que sí.
Tenim clars exemples de relacions amb països que no estan dins de la Unió Europea i que tenen uns acords, diguéssim, de
funcionament,
d'unions aduaneres, etcètera, jo què sé, o sigui, el més clar és Noruega, vale?
Avancem una mica, si et sembla. Un altre tema que tu suggeries, Marc, que he trobat interessant perquè va lligat amb això, és també el tema del moviment internacional sense arancels, amb arancels, els impostos, diguéssim, de les transaccions internacionals i el posicionament respecte a això de governs i grans corporacions. No sé com, sí, ho volies portar.
Jo he estat llegint un parell d'articles aquesta setmana que d'alguna manera hi ha per exemple un tractat que s'està tractant a nivell del govern americà amb Anglaterra i Europa, que és un tractat de lliure comerç, però que en realitat no es parla de comerç, és una altra cosa, i ja el Trump i la Hillary han dit que estan en contra, doncs perquè hi ha hagut una miqueta de moviment, doncs, de gent, que aquí, perquè vés a dir una cosa que diguéssim que era com que els congressistes no en tenien accés, era una cosa que estaven fotent i ningú polític hi té accés, s'està tancant en comissions.
Semblava molt més de lobby que de
sí,
país.
Sí, entre el lobby i diu, ho estem preparant i llavors direm que ho aproveu, i llavors hi ha la gent s'ha començat a molt, i tant el Trump com la Hillary han dit que no, llavors però clar, d'una altra banda, un recorda que, a veure, el tio que va la idea del lliure comerç aplicada al segle XX, bé, perquè hi ha un paio als Estats Units, no me'n recordo com es diu, era un coronel no sé què, que era un senador per Minnesota, o congressista, que va agafar i tenia un discurs que va tardar com 30 anys que calés en la política americana, però en el 45 va calar, que bàsicament és dir, si hi ha lliure comerç internacional, hi haurà menys guerres. Si hi ha senyors que estan a Berlín tenint comerç, fent comerç amb gent de París, li diran al seu exèrcit i no li foteu tiros als nostres clients. Sí. És així de senzill. I a partir d'aquí, aquest senyor li dona el Premi Nobel de la Pau l'any 45, o sigui que li van fer una miqueta de cas, i a partir de llavors es crea l'Organització Internacional del Comerç, el World Trade Organization, es crea la ONU i tot aquest tipus de coses. i dient, a veure, com més comerç hi ha, menys guerres hi ha, i continuen havent-hi guerres, però no hi ha els pitotes que hem tingut fins l'any 45, no? I en canvi ara sembla ser que hi ha l'acord aquest internacional d'allò que es vol parar, perquè entenc que no té res a veure amb el comerç, sinó que té a veure amb altres històries.
Bueno, aviam, jo crec que hi ha diverses coses, no? La primera és, el primer, diguéssim, que impulsa el comerç a nivell internacional és un tio que es diu David Ricardo, vale? Que parla de les seves avantatges comparatives, no? És a dir, explica que si els països ens especialitzem en coses molt concretes o les que sabem fer, al final tothom surt guanyant, vale? Però hi ha un altre tema que jo crec que és important. Bueno, sobre el TPI, sí. El TPI són les corporacions que hi ha darrere.
És a dir, no,
el
TPI
està proposant, inclús ha sigut opac a nivell polítics espanyols.
Exacte,
vale?
Sí.
Tu demanaves a segons aquí, no en tenia ni flores de lo que s'estava negociant. No? I clar, dins de les negociacions, això ho ha denunciat molt Greenpeace, no sé si heu llegit coses de Greenpeace, però per exemple, o sigui, les decisions de les empreses anaven per sobre de les decisions dels governs o del possible...
que teòricament havien de defensar els interessos de les persones dels països.
Sí, que... és evident que... Però jo crec que això anirà endavant, fixa't el que et dic. Vale? A mi també fa el que et digui la Hillary i el que digui el Trump. Si voleu, després parlem de la força de les corporacions, és una passada.
És una passada.
El cas d'Apple és escandalós, per exemple, no? Fa 4 dies, no? Lo de...
Sí, tinc un
no
correu
duro.
No pagaven duro a Irlanda i ara els fet, la mega multa.
De fet, un oient nostre ens ha passat un correu. Ell publica llibres a la iBook Store i li han passat un correu comunicant-li com anirà el seu i els impostos. I tinc el text del correu d'Apple per comentar-ho amb tu després. Això serà la segona part,
Clar,
perquè, copiat. Clar. Tu també l'has rebut.
Sí, jo també l'he rebut.
Sí, ens amenacen de tot. No? Fixeu-vos que ara, als Estats Units... li ha posat una multa al Deutsche Bank, ho heu vist això o no?
El Deutsche Bank està molt tocat, no? Aquests dies estic llegint moltes notícies del Deutsche Bank. A mi em preocupa perquè jo tinc les comptes al Deutsche Bank.
Tu me toques Apple, jo te toco el Deutsche Bank. És una miqueta una escalada de...
Vamos a empezar una guerra.
Ens anem a fer mal.
Sí, no, però...
És com el que enganxa pels collons al dentista i diu, oi que no ens farem mal avui?
Però la Merkel li ha dit al Deutsche Bank que no el rescatarà si té problemes. Això sortia ahir en els diaris, si no recordo malament. El govern alemany li ha dit al Deutsche Bank, xato, si tens problemes no serà com a Espanya.
I llavors què, tothom atreu els diners del banc ràpid?
No sé.
El Deutsche Bank és un banc sistèmic. Sí. És impossible. No el poden deixar caure.
Em tranquil·litza. Jo tinc el pla de pensió.
Si tu deixes caure el Deutsche Bank, la quantitat de clients afectats pot ser tan
bèstia. En cadena pot ser bestial. No?
Això no passarà.
És tots cap
endavant. Anem basculant t'agraeixo que hagis fet la menció del TPI, aquest tractat, que és el tractat, un dels acords que potser ens impactin més en la nostra vida diària d'aquí a poc temps i que més que la tramitació
no
més opaca
i
potser també per incompetència dels nostres governants, no? En el cas
interessos,
espanyol.
Aquí hi ha hagut interessos claríssims. Uh-huh. I després, perdona,
Sí.
El lliure comerç és bo, jo no dic que no, però si tu ets una nació que està començant, tu no pots obrir-te a sac o paco.
Et protegeixen viu.
Perquè et matxacaran. Aleshores, es parla sempre de protegeix una mica la teva indústria, permet que la teva indústria funcioni una mica i tira endavant després. No? Uh-huh. És complexa. No, perquè no hi ha un únic model, no? Hi ha països, per exemple, jo que sé, Corea del Sur, si recordeu els anys 70, Corea del Sur era bàsicament agrícola, van fer un pla educatiu superbèstia, van obrir a saco, però tu intenta vendre coses a Corea del Sur, ho tindràs dificilíssim. No, intenta vendre coses a Xina, ho tindràs dificilíssim. Lliure comerç cap a fora, a saco, paco, no? Però clar, aquestes economies s'han protegit molt.
Anem a parlar de grans corporacions i abans de que entris a parlar-te, una cosa que tu com a expert, a veure si me la pots rebatre o confirmar. Grans corporacions fa temps, des de la revolució industrial, que estem visquent amb grans corporacions. Vale? El que em dona la sensació darrerament és que les que realment importen són moltes menys. Les que juguen paper són menys. I quan menys són, més fotuts estem la resta de la humanitat. No sé si aquesta impressió és real o no, però fins i tot les tecnològiques, les ecotech, els bancs, concentració, cada vegada hi ha, et poden donar pel sac moltes, però és que quan eren moltes, entre elles també es fotien mal i nosaltres a vegades passàvem desapercebuts, però és que hi ha un nivell de concentració, o no sé si estic equivocat.
Increïble.
O no.
Increïble.
Anem per aquí o no?
Sí, sí, sí.
Pues pitjor.
Bayer acaba de comprar Monsanto. Penseu que fins fa 4 dies hi havia, crec que eren set empreses que controlaven el 90% del comerç dels agroquímics en el món, vale? Això ara són 3 o 4, vale? Perquè Syngenta també es vol fusionar, crec que és en Dupont, és a dir,
és brutal,
i no parem. I després, bueno, però és que sou experts
en, aquest aspecte, les empreses aquestes biotecnològiques, hi ha unes sentències, diguem, que són de finals dels anys 80, que és la primera vegada que es comencen a patentar gens. No sé si són 80 o 90, però el moment que es comencen a permetre patentar gens, es va perdre la pantalla, perquè es patenten els gens. Sí, llavors sí, ja és quan els éssers vius poden ser patentats, què passarà el dia que un gen de José Cabré el tingui Monsanto o el tingui Bayer o el tingui Dupont?
Clar, Monsanto és qui tot els transgènics és Monsanto, no?
I ara passen a mans de Bayer amb una hiperconcentració del
molt
sector
bèstia,
però
bèstia.
Això està passant en molts sectors.
He de fer una menció, una cosa que em va enviar en Josep Ruano, que explicava que Greenpeace havia estat venent en la seva... havia estat venent productes molt ecològics, però que el proveïdor em sembla que era Monsanto, i que es veu que eren productes patentats, tot que fossin eco i bio i meravellosos, eren patentats, i a més aquesta patent vírica, aquesta que si jo planto patates al meu camp i les llavors de les patates passen al camp de José, llavors vindrà Monsanto a cobrar, i aquestes, això venia també Greenpeace, o sigui...
No, perquè les llavors, escolta, aquestes llavors no es reprodueixen,
exacte, això passava a ser a la Índia amb alguna variant d'arròs basmati, però és que ja foten això, és que foten llavors que duren una generació o dues generacions i truco.
Torno al punt que et deia i t'explico perquè em preocupa. Els governs poden ser de molts colors, les democràcies poden ser més dèbils o més fortes, però cada 4 anys normalment passen el criteri, manipulen molt, i cada vegada, i si no estem alertes, ens poden manipular per moltes bandes, però tenim un cert mecanisme de control dels governs perquè els votem. Però les corporacions no són democràcies, i si es concentren amb el poder que tenen, que tenen poder més que molts governs,
i tant,
què podem fer les persones? Perquè això no, ja no és un tema, i jo sóc usuari d'Apple i estic molt content, no és aquest, el problema és macro, o sigui, què podem fer amb aquestes empreses que concentrades no tenim res a dir.
Ja, però Tomàs, vosaltres que sou experts en tecnologia, no?
Ja.
Apple, Facebook,
Google. No, hi ha new arrivals.
Parlen d'una altra, no? Parlen de quatre. Quina és la quarta?
Microsoft també. Deus,
no, però no parlen de Microsoft.
IBM,
Huawei,
Xiaomi, que sempre es parla molt. Xiaomi
el
nostre grup.
És el xinès.
Imagineu-vos amb tota aquesta feina que estan fent ara del Big Data, i tota aquesta història, el control que tindran sobre nosaltres tota aquesta gent és una passada, no? Jo estic encantat de comprar a través d'Amazon, estic encantat, però tu ja saps que hi ha darrere tota aquesta història, potencialment, i és evident...
No, potencial i evidentment, perquè jo consulto pel dematí en el meu ordinador Mac coses a Amazon amb la meva compte i m'apareixen coses que he buscat en el mòbil després. Amb quin permís?
Sí,
però... No, perdona, a Facebook. M'apareixen a Facebook. Que jo dic, com és possible que m'apareguin a Facebook?
És això que jo us explicava
abans. Jo continuo sense entendre què cony una consulta d'un navegador a Amazon
que té que veure?
M'aparegui a Facebook.
Abans de l'estiu, el meu cunyat em va enviar una fotografia que havia fet ell del cotxe que s'havia comprat. S'havia comprat un Ford Focus i em va enviar per WhatsApp. És que en principi és un canal privat entre el que passa que és un canal de Facebook, és una empresa de Facebook. Em va enviar una foto del Focus aquest. I llavors jo començo a navegar per internet i a La Vanguardia, Macrumors, no sé, a Devers, propaganda del Focus. Van desaparèixer les guitarres que normalment surten i em van sortir el Ford Focus.
Mira, notícia de fa 13 minuts, us la llegeixo. WhatsApp acaba d'amenaçar ara de deixar sense aplicació qui no accepti la seva nova política de privacitat.
Fantàstic, doncs ho deixem, ho pleguem. Escolta, jo només necessito dir-li, hòstia, els hauríem de dir les de Crisol, escolta, fotem el camp i bueno, deixem estar, és una altra cosa.
Mira, jo porto setmanes, volem fotre el camp de WhatsApp i aquesta és una excusa perfecta.
Si el que passa als grups de papa de l'escola i tot això, i
ens passem a un altre cantó.
No, de fet,
ara penseu que està Signal.
Però difícil, El canvi serà terriblement difícil.
Sí, perquè
estem impregnats a WhatsApp.
Què podem fer?
Nosaltres ens hem anat a Telegram.
Sí, ens hem anat
a Telegram i més tenim.
Jo crec que és...
Què podem fer? Perquè, el que se m'ha escapat abans de comentar-t'ho, en el món de la tecnologia hi ha una cosa. I és que hi ha new arrivals, o sigui, hi ha gent que arriba nova que vol tocar, o sigui, com els canvis són tan ràpids, en 5 anys tot canvia molt ràpidament, i aquelles empreses que avui les tenim a dalt de tot, encara que siguin monopolis o certament monopolis, queden destruïdes i reconvertides en unes altres. No sé si l'escenari és bo o dolent, però hi ha una competència perquè arriben de noves. Tenim el cas de Elon Musk i la seva paranoia de dominar el món d'una altra manera, i com ell hi ha altres que segur que jugaran un paper diferent a les grans que ara veiem damunt de la taula.
De fet, a Elon Musk li agrada fer-se fotos amb allò amb el gatet, com si fos el dolent d'espectre.
I qui deia l'altre dia que tenia molts diners i anava a invertir pasta perquè volia que el món s'assemblés més que a Star Trek, que no a Mad Max?
Era el fundador d'Evernote. Clar,
en aquest món hi ha aquest tipus de figures, sí, que mira, poden ajudar, bueno, a no manipulitzar massa, sí, coses.
Us explico un parell de coses que m'han arribat aquesta setmana. Llavors, per exemple, la gent de Snapchat, que és un servei d'aquests newcomers que diuen, és una gent que ha muntat un servei de missatgeria privada, però a més a més els missatges desapareixen. Jo t'envio un missatge i després se'n van. O sigui, per la gent que fot sexting és perfecte, no? Perquè t'envio la cotxinada i un rato ja no hi és.
I per Google és fatal, perquè no pot indexar i no pot...
Tot i que la gent ja es busca les maneres d'extreure les fotos i tot aquest tipus de coses. La gent de Snapchat han tret ara unes ulleres de sol, unes ulleres que són tipus ulleres de sol, però en plan molt cantones, que fan vídeos de 10 segons. I quan et fa el vídeo de 10 segons, aquest vídeo puja automàticament a Snapchat, a dintre del teu storyboard. I els analistes de periodistes tecnològics als Estats Units estan dient que creuen que pot vendre més que GoPro.
Que Déu-n'hi-do, sí, és una empresa que
poden vendre, doncs, 50-60 milions d'unitats el proper any i anar creixent. Després hi ha una altra cosa. Si et fixes, l'increment de la capacitat de processament gràfic que porta l'iPhone 7 és 10 vegades més que els telèfons que estan a la competència, exceptuant de l'explosiu Galaxy Note, vale? La resta és normalment l'ordre és 10 vegades més. Per què? Perquè es començaran a venir, o sigui, cap a on sembla ser que va tothom, no Apple, o sigui, Apple i tot Déu, és cap a la realitat augmentada. I la realitat augmentada vol dir que tu tens càmeres estereoscòpiques, o sigui, dues càmeres, i llavors amb aquestes dues càmeres es fot un mapa en 3D de tot el que t'envolta.
Ja no veuen el que tu puguis explicar, sinó veuen el que tu estàs veient.
Segurament veurem unes ulleres d'Apple que i de Google, i Google estan a punt de treure-ho també. O sigui, el tema aquest de la realitat augmentada ja ve, però ja hi ha aplicacions sobre això i vindrà a saco, i ens tornem tots gilipolles del tot.
Jo aquest cap de setmana he estat a Sevilla i estava ple de guiris, vale?
Lògicament.
Calorós, tal. I era molt divertit veure que tothom, vale, va caminant amb el mòbil que li va dient cap on ha d'anar.
José, jo deia això en el sentit de que en el món de la tecnologia hi ha molts new arrivals que poden modificar les regles de joc, sí, i trencar aquesta, sí, dinàmica. En els altres mons pot passar, i de fet jo vaig estar la setmana passada a Madrid amb una anàlisi que es feia del món financer i de les assegurances que reben, o sigui, els bancs són uns grans elefants, però hi ha molts mosquits que els estan picant per molt de Cantox, amb el, sí, tema de les divises, bueno, hi ha mil coses, vale? Aleshores, clar, les farmacèutiques, les empreses de biotecnologia, aquestes no tenen tants nous vinguts que els puguin menjar el camí. Per això et deia que em preocupava el tema de les grans corporacions,
sí,
i el paper que juguen.
A mi també.
I què podem fer? Com estaria alerta, entenc.
Sí, però jo no ho sé. És a dir, fixa't, per exemple, les empreses financeres, el poder que tenen. És brutal. Que és una passada, no? El petroli està baratíssim, no? Per què està baratíssim?
Perquè interessa.
No? Pas del fracking, no?
Sí, sí.
I què ha invertit a fracking?
Però el fracking ja s'ha parat en molts llocs, perquè no surt a compte.
No, és que no ha sortit mai a compte, saps què vull dir? Clar, però inversions a... Què passa? Els tipus d'interès estan superbaixos en el món, no? Superbaixos. Saps? Què fot tu, jo, amb els escalers? A invertir? I on invertiré? Saps? Una cosa és els bond yields, no? Que són els bonos d'alto riesgo. Clar, això és una bogeria absoluta el que estem fent, perquè estem provocant coses raríssimes, no? Però tot això, clar, el sistema financer és hiperpotent en el món, no? O sigui, Goldman Sachs, no? pintor oculto, no? No sabem ni com funcionen aquests tios, no? Ara acaben de fitxar el Barroso, s'ha muntat un Siri que te cagues, però és que hi havia el Monti, el Prodi...
Sí, alguns senyors que en els seus respectius països van passar per la part més econòmica de la part europea.
El Barroso estava en l'Unió Europea, era el president del Parlament de la Unió Europea, no?
No,
el Barroso.
El Barroso, sí.
I el Prodi.
Ja, però, o sigui, els de té tots estar allà.
Clar, però diga, és el meu jefe, és un bon tio, però, tio, que has estat suelto de... Què vull dir? Que Goldman Sachs, que al moment que hi ha gran crisi financera, són un dels superbeneficiats i dels que ocasionen tota aquesta història, però seria molt llarg d'explicar-ho, no? Però, fixa't, crec que s'han tapat. No? Tranquilos, que no hablen de nosotros, que no... però aquests tios continuen controlant, i el sistema financer, recordeu, estem movent 10 vegades el que és la realitat.
Sí, que el diner real és un i això multiplicat per
10, el valor.
El PIB. El PIB real és
el PIB real, vale.
Si parles del diner, són 600 vegades.
Una barbaritat.
Clar. Sí. Clar, perquè el diner es mou.
Però això no genera... Jo crec que això porta desequilibris, però si et sembla, perquè la segona part que teníem pendent amb el José és parlar d'aquests desequilibris...
O si passem o una cunya o alguna cosa...
Sí,
i tal,
anem a fer una cunya i aprofito per parlar un moment de la comunitat amb dues coses que tenim.
Sí. Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Porto una samarreta que diu Keep Calm and Drink Ouzo. Aquest cap de setmana algú m'ha fet notar que...
Ouzo és aquell llevaguda
sí,
grega.
Sí, és grega. Però fixa't que Ouzo, a què s'assembla? No sé, digue'm una beguda que pugui semblar-se a Ouzo.
A l'orujo.
Pues aquest cap de setmana m'han fet notar aquesta interessant similitud. Saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma? Doncs si no ho saps, ho has de saber. Per això et convidem a que et facis les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats. Només has de premer la icona groga d'Amazon des de la web de Mossega la Poma, si accedeixes des d'un PC o un Mac, en la part d'escriptori, o des del navegador de la teva, del teu mòbil, des de l'app del mòbil, no, que no funciona. També ens ajudeu molt perquè ens ajuda a difondre el programa si deixeu comentaris i valoracions al perfil del podcast de Mossega la Poma a iTunes.
Només escolta, digues,
81% de cacau.
Xocolata, eh?
Doncs bé, aquesta setmana la comunitat Mossegui, i com la setmana passada... Bueno, abans parlo, abans rebolca el clatellot. La setmana passada què vaig dir? Vaig dir
moltes tonteries.
Moltes, com sempre. Vaig dir, a e-books només hi ha audiència en castellà, no hi ha audiència en català.
Patapam.
Patapam.
Clatellot.
Sí, en Roger Baldomà i el David S, que no sé com es diu de cognom, ens han deixat comentaris a e-books dient que ens escolten i que són d'aquí i que la meva previsió no era correcta.
Doncs que deixin comentaris i estrelletes i coses.
Exacte. També a iTunes. No, primer, que qualsevol cosa que ens expliquen a nosaltres ens serveix per... És com una enquesta permanent, eh? I sí, nosaltres ja sabeu que fem cas a l'opinió majoritària dels oients que participen.
Quan ens agrada i quan no.
I quan no, doncs mira, ho dissimulem i fem molt polític el nostre. I això, doncs que us fem cas, fora bromes, us intentem fer cas i de fet aquesta temporada ho hem aplicat. I res, volia destacar coses de la comunitat Mossegui a Telegram, però és que no puc, perquè passen tantes coses.
Tantes coses.
Tantes coses. No vols parlar de res?
No.
Té un tema delicat. Que...
Hi ha hagut algun tema delicat, però s'ha gestionat bé.
Està relacionat amb la sexualitat, potser?
No, hi ha una aplicació que s'està parlant, que es veu que està dintre, que funciona per l'iPhone, que d'alguna manera permet portar un control sobre la teva pràctica sexual i, en el cas de les dones, doncs de la menstruació i l'ovulació i tal.
Jo he après una cosa interessant de la comunitat, i per aquest tema en concret, i és que de manera inconscient veiem la vida amb el sesga, amb sesgadament, no? I nosaltres, els tios, la veiem com som tios, doncs la veiem com...
Biaix, en català diu biaix.
Sí, exacte. Doncs la veiem esbiaixada. Nosaltres ho veiem doncs som tios, quan parles de sexualitat, què penses? Polvo, no? I les dones tenen més coses a controlar les aplicacions de tecnologia tot gira una mica en aquest voltant.
Jo em vaig llegir la descripció de l'aplicació perquè parlava que hi havia el del mètode Ojino. I clar, quan estàs vols tenir, et vols quedar doncs, a esperar una criatura, fas el giro invers, o sigui, el que busques és quin és l'home que hi ha més fertilitat, que llavors és quan vas a saco. I és un error tremendo. Jo volia dir, però és un error tremendo quan estàs buscant el que has de fer, ha de durar molt, o sigui, diu, encara no ens hem quedat, felicitats, continua la festa, ves-li fotent, perquè si és quan és millor.
Bueno,
o sigui, és l'època en la parella en què la libido de la dona és superior a la de l'home. I això és fantàstic, s'ha de celebrar.
I aquí hi ha raons també físiques a darrere. Bé, doncs, com veieu, la comunitat Telegram de Mossega la Poma està molt activa i us recomano que si no esteu apuntats us apunteu, trobareu la icona de Telegram a mossegalapoma.cat, feu clic, entrareu directament, o si feu la recerca, com el grup ara ja és un supergrup i és obert, us hi podeu apuntar. Continuem amb en conversa amb en José Cabré, la segona part d'aquesta...
I amb en Dani, que també el tenim aquí,
sí. Bueno, jo no et dic res perquè tu ja estàs per aquesta banda de la taula. José, la segona part que volíem tractar és la revolució del món laboral, de la feina, la relació amb això, amb la renda bàsica universal, i bueno, ja sabem que hi ha robots i noves tecnologies que ajudaran.
Bàsicament hi ha una predicció del William Gibson que diu que a les factories del futur hi hauran dos treballadors, un gos i un humà. La feina de l'humà serà donar-li de menjar al gos, i la feina del gos serà no deixar que l'humà toqui res més.
Llavors, molt bon.
Quan això passa, José, com funciona l'economia? Tot el que em vas explicar, on se'n va?
Aviam, complexa, però vosaltres sabeu que darrerament el que ens està passant també és que la renda, els ingressos, cada vegada estan pitjor distribuïts, és a dir, això s'està concentrant cada vegada, és a dir, perquè m'entengueu, l'1% de la població més rica fa uns anys eren 400 persones i l'any passat eren 62 persones, no? Això són dades d'Oxfam, no? Per tant, la riquesa existeix, la productivitat existeix. El que està passant és que la productivitat augmenta molt més que els sous de la gent. Per què? Perquè hi ha un grup de gent, que anem a la concentració, doncs que cada vegada sembla ser que estan guanyant més calés, no? És a dir, no hem de repartir la pobresa, hem de repartir la riquesa, possiblement, no? Aleshores, és un problema que els robots ens treguin la feina?
No!
Això hauria de ser genial, no? Mm. També hi ha especialistes que diuen que totes aquestes noves tecnologies generaran molts llocs de treball que nosaltres no coneixem, no podem imaginar, i que es produirà, no? De fet, això ha passat a altres èpoques, no? Recordeu
que fins ja ha passat.
Segle XIX, els maquinistes, no? Que es carregaven les màquines, tal, no sé què, i ara, doncs jo què sé, no? Hi ha gent que és experta en conciliar balanços del SAP, no? I vosaltres sabeu que la teva feina o el que feu molts de vosaltres fa 4 dies, això era totalment impossible, impossible, no existia, no? Ara, entenem que no. Que...
Però hi ha una cosa.
No, imaginem que teniu raó.
Hi ha un motiu, o sigui, el problema que hi ha ara és que fins ara sempre s'havien agafat i s'havien automatitzat feines mecàniques, el que era, diguéssim, força bruta. El que era mecànic, el que era la força,
sí,
era,
sí,
o sigui, la civilització humana es tracta d'agafar i traslladar els esforços físics i traslladar-ho, doncs, primer cap als animals, sí, després cap a la força del carbó, del petroli, de l'energia que sigui. Llavors, en aquest cas, el que està passant actualment és que estan començant a aparèixer quantitat de tecnologies,
sí,
que, per exemple, fer coses com quadrar balanços, i ara ja t'ho fa el software, sí, hi ha agents intel·ligents.
I t'ho fa millor que...
Ja, per exemple, comencen a haver-hi empreses que estan fent agents software que el que fan és d'advocats, allò que fan els Estats Units, que van per als precedents legals i tenen que agafar els becaris, passar per papers i papers i papers i papers. Aquests precedents legals ara ja el software ja ho fa millor.
Sí, 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 sí.
Llavors, Marc, comença a haver-hi un tema de dir wow, wow, wow.
Que sí. Jo l'únic que dic és que deixem una finestra oberta a pensar que potser, sí, això no serà del tot cert.
Okay.
Imaginem-nos que sí, genial. No? Genial, és a dir, si l'ésser humà s'allibera d'haver-se de llevar cada matí a les 6 del matí per anar a pencar a les 8 i estar fins a les 5 de la tarda pencant amb una història que li pot agradar més o menys, però que a partir d'aquest moment pot fer el que li vingui de gust,
perquè
genial,
té les seves necessitats vitals, va, cobertes,
aquí va. Entra la renda bàsica universal, no? La renda bàsica universal quina és la proposta? Hi ha un tio que és molt interessant, que és un professor d'aquí de Catalunya, que és el David Reventós, que és el tio que lidera tot aquest moviment a nivell espanyol. No?
Podríem buscar aquest home, sí, i portar-lo.
Recordeu que el Podemos, a les primeres eleccions europees, ells defenien la renda bàsica universal. I aleshores, quan va començar aquest home, el Pablo Iglesias, que va debat i tal, no sé, no sé quantos, van haver-hi quatre economistes que li van dir: esto está loco, esto sabe lo que costaría la deuda pública española, que tal. I el pobre xaval aquest, que sap parlar molt bé, però que l'economia no controla...
Se chantó.
Sí, i ara ja no parlava d'això, parlava incondicionantes. No, no, la renda bàsica universal és donar un sou a tothom, tothom. Universal vol dir tothom, sense condicionants. Si ets ric, si ets pobre, si tens feina o no tens feina.
Si t'ho gastes en piruletes o t'ho gastes...
Fes el que vulguis. I aleshores aquí hi ha tota una sèrie d'experiments. Va haver-hi, per exemple, no fa gaire, no? Va haver-hi un referèndum, jo crec que va ser el mes de juny, a Suïssa, que es parlava d'això, van votar que no, van votar que no. Però la idea era donar 2.000, no sé si eren 280 euros per persona o alguna cosa així. No, perdoneu, euros no. Francs suïssos, no? Euros no. Perquè és bastant escalès, no? S'han fet experiments, s'estan fent experiments avui en dia a Bèlgica, hi ha uns pobles que s'estan fent experiments, al Silicon Valley, a Califòrnia, hi ha 2.000 persones que s'estan fent experiments, però hi ha un experiment que és molt bo, que es va fer a Índia. A Índia es van agafar 20 pobles, 12 d'ells no s'aplicava a la història i a 8 d'ells sí, però la idea eren 6.000 persones i 6.000 persones, no? I es donava col·lectivament al poble els diners, no? Es donaven 24, que res, vosaltres podeu dir això, res, no? 24 dòlars per persona.
A la Índia és molt això.
Clar, estava calculat que era el mínim de... O sigui, amb allò tu vivies, punto.
Podies, vol dir que podies cobrir el teu menjar, sí, les teves...
I això es va fer durant 18 mesos i es va experimentar, i és el millor estudi que s'ha fet mai sobre aquesta història, no? Els resultats, perquè sempre podem estar discutint ideològicament d'aquestes coses, però clar, hi ha un tio...
Anem a les dades, anem als resultats,
sí,
no?
Si anem als resultats, sí, van ser boníssims, és a dir, es van crear noves empreses, perquè clar, quan tu ja no tens el neguit d'haver quan s'has de fer coses que t'ho venen de gust, clar.
I la creativitat que apuntaves creativitat, abans.
Si tu, has de cobrir primer el menjar dels teus nens,
molt més productius, etcètera, no? Ara,
apuntaves a unes coses.
Això costa
proves.
Molts calés, no? Mm-hmm. Vale. Què és el que proposen? I això ho està proposant gent del Silicon Valley, que d'esquerres i de comunistes tenen poc.
Larry Page mateix, el de Google,
vale.
Es ho està dient.
Què estan proposant? Que això, o sigui, oblidem-nos de donar ajuts socials, vale, amb condicions. A tu tens un ajut social de 450 euros, sí, tal, no sé què. Per això provoca corrupció. Això
és un
provoca...
problema molt bèstia.
Això... Llavors es diuen, si donéssim una renta bàsica universal, després tu decideix el que faràs amb aquests calés. És a dir, tota una despesa social que existeix ara no seria tan greu. En el cas espanyol s'han fet estudis, suposaria de la despesa pública actual... Fer això suposaria un 10% més. No, vale? Són molts calés, sí. Però aleshores, ara estem ja parlant de coses que no passaran mai.
I el pressupost militar?
Hauríem de fer... El pressupost militar no serveix per res. Oblida't el pressupost militar.
No, ho dic perquè aquest 10% sembla molt, però que podem passar...
Sí, podem passar. Bueno, saps per què, Tomàs? Perquè nosaltres estem dins un club.
Ja.
I el club és un kit, i aleshores no podem passar.
No podem quedar-nos lo bo, clar, i lo dolent.
Hem d'intentar ser una mica... Jo sempre
pragmàtics.
Realistes, no? La cosa és com és, no? Aleshores, la renta bàsica universal és una cosa genial que no passarà mai.
Si tu estàs en un club de golf, doncs has de tindre el cotxe que toca i portar les sabates i la roba que toca.
Clar, mireu, el Piketty, que parlàvem un dia...
Per què ens destrempes d'aquesta forma? Amb l'interessant que pot semblar una idea com aquesta...
Perquè és genial, la idea és genial, però el Piketty, fixa't que és fàcil el Piketty, que és posar un impost sobre el patrimoni, punto. No? Això ha passat, no passarà... Quin és l'impost bàsic a Espanya? A l'IRPF. Jo et recordo que a Espanya, el 2011, gent que declarava que guanyava més de 600.000 euros eren 5.200 persones. 5.200 persones. És mentida, és mentida podrida, no? Doncs tornem-hi. Mira que és fàcil, no? Per què no fem un impost potent sobre les herències. Ah, no, 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 ah, perdó, no, no, que són petits burgesos, el pis de la meva mama és per mi, a mi no vinguis a històries. Però si nosaltres eliminéssim, jo ara exagero, vaig molt extrem, però si eliminéssim les herències, això es soluciona, s'ha acabat els grans patrimonis, no? El Larry Page, quan se muere, sus hijos no tienen nada, punto, no?
Si aquí, això...
Pots,
això
posar, que... pots posar una escala.
No, m'enteneu, no?
No, 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 no. Quieto, parau, eh? Això que tu proposes, poca broma, eh? Això sí que és una revolució.
Però això no passarà mai.
Eliminem les herències.
No passarà
jo,
mai.
Jo com no tinc masses coses
home,
que cobrar...
Home, són petits burgesos, no volem. No volem. Si és que això és terrible. O sigui, la gent està en
caseta, el problema no és, pis a la costa...
Saps el que passa? Que el problema no és eliminar les herències. És que què n'obtenim a canvi? Com a societat, eh? No t'estic parlant jo com a persona. És a dir, si juguem a eliminar aquesta partida i en contrapartida rebem una renta mínima universal... que ens permeti viure, hòstia, en benefici de tota la població, eh? I de lo que suposa aquest equilibri.
Sí, però digue-li a algú que es diu Koplovich, saps? Ja. Clar. I a més a no, Koplovich jo aquesta, et defendria...
Jo amb aquestes no m'hi parlo. No,
però
no.
La Koplovich et pot defendre tranquil·lament que, home, que la seva família s'ha currat mogollón, tal, no sé què, i per tant, su hijo, l'empresa tiene que funcionar, tal, no sé... O sigui, és complexa, jo entenc que
però,
no és
perdona,
complexa. I segurament sortirien les maneres...
I no ens ho currem tots cada dia tirant endavant les nostres
sí,
respectives
sí, Tomà,
famílies?
Sí,
i...
però tornem-hi, siguem pragmàtics. O sigui, podem, aquí podem donar idees precioses, no? El món podria ser molt maco, el món és com és terrible, però és com és.
Llavors,
com és, no?
Hi ha un
d'això de com és m'hi parla després.
Dues coses. Una és, en recordem, en les notes del programa posarem el link al vídeo de la presentació que va fer ara fa un parell d'anys en José sobre el Thomas Piketty.
Si voleu, us passaré un enllaç d'un tio molt interessant que t'ho deia abans, no? És un estudiant, de la University aquesta Singularity o alguna cosa així,
la Singularity,
no?
University,
sí, que ha fet un llibre molt interessant que es diu Els robots ens trauran la feina, però no és preocupant, i ell amb aquesta conferència parla de la renta mínima universal o la renta bàsica, no és una renta mínima.
Exacte,
renta
és el que volia dir la gent de la
Singularity. Però te'l passo, te'l passo.
Sí, la gent de la Universitat de la Singularitat, en Peter Diamandis, el Ray Kurzweil, que és el director de recerca de Google, poca broma, aquest senyor ha inventat tot, el Ray Kurzweil, el que diuen bàsicament és que el que hi ha és que hi ha, apareixen noves tecnologies que tenen una eficiència exponencial i el que fan és demonetitzar, o sigui, fan que certes coses siguin tan barates que no costen res. Per exemple, vale? Aquest estiu vam penjar una imatge on hi havia una fotografia d'un brochure d'aquests comercials d'una espècie de media market, però dels anys 80, on hi havia una càmera de vídeo, una càmera de fotos, un Walkman, un equip estèreo, un ordinador, l'amplificador, no sé quantes coses,
el saltaveu.
I llavors hi havia un rellotge despertador, una ràdio, tot això, totes aquestes coses ja no valen res perquè estan totes al telèfon, totes, o sigui, tot, o sigui, hi havia un equip de gravació de Super 8, tot això desapareix i ja deixa de costar res, i potser cadascuna d'aquelles coses valia més que el que costaria avui un smartphone de gamma mitja. Ah, no val res. Llavors, clar, l'evolució aquesta exponencial de les tecnologies fa aquesta desmonetització.
Fantàstic, però nosaltres hem estat capaços de traspassar això del primer món a la resta? No. És a dir, tu te'n vas a Burkina i la gent va amb smartphones, però com viuen?
Exacte.
M'enteneu? És a dir, no els hem arreglat res, és a dir, fins que la humanitat no sigui capaç de traspassar aquesta història, de que nosaltres ens oblidem ja d'una vegada de que vivim en un món que no és el món. El món és una altra història, no? Molt més bèstia, no? O sigui, no sé, jo al·lucino, ara per exemple estem preocupadíssims amb els terroristes, els islamistes, no?
Fes números, quin és el teu risc de morir per un atac de terrorista?
No,
és molt més perillós travessar la Diagonal
o conduir per la Ronda, perdona,
sí, però Marc,
que faig jo,
que tota la vida el món ha viscut amb una violència duríssima. Iraq porta no sé quants anys, Síria porta no sé quants anys, Líbia, Tunísia, no sé què, no sé quantos, i no ens ha preocupat gens.
I aquí
gens,
tenia meta?
Gens.
Ara fa
res. I aleshores ens foten una bomba aquí i esto es terrible i ara vamos a la guerra absoluta contra no sé quines pel·lícules, no? O sigui, jo crec que cada programa que vinc us parlo de la República Democràtica del Congo, no? Però 5 milions de morts hem tingut. ens importa una merda, no? És a dir, fins que no siguem, jo crec que fins que no hi hagi aquest canvi de consciència, i em sap greu, Tomàs, no hi serà.
Yeah.
No hi serà. Les coses no canviaran.
Tinc una proposta, després de les propostes mosseguis. Et volia parlar de la crueltat humana, però ho faré després amb la proposta, bueno, perquè m'interessava.
Per seguir el guió, perquè si no es perd...
No, perquè crec que tocarà en aquell
ràdio,
moment.
Però
dues coses. Una pregunta, trasllada una pregunta d'un oient que ens la va fer per tu, i després vull parlar d'Apple i els impostos, perquè si no sembla que ens vulguem escapolir de l'escomesa i no era plan. Diu, pregunta-li, sisplau, a Sant Carlos al Telegram.
Aquí utilitzen frases d'en Puyal, eh?
Oh, perdona, aquí ja n'hi va basso,
escapolir-se de l'escomesa, això és.
Diu, pregunteu-li en José, sisplau, què opina de la disponibilitat del liti per fer bateries per tots els Tesla que es volen fabricar. N'hi haurà prou? Jo crec que el problema dels cotxes i la contaminació és que som massa gent al planeta i tots volem tenir-ho tot. Així ens l'estem carregant.
Primer que contestin José, després contestaré jo.
O al revés.
No, contesto jo primer, després tu, com
sí,
vulguis.
Fes.
Vale, a veure, la primera és... actualment, la quantitat d'I+D que s'està fent sobre tecnologies de bateries... és espectacular, o sigui, és molt bèstia. Hi ha coses com el grafeno, l'altre, hi havia un altre material, una altra cosa, és a dir, quan la demanda, de bateries per cotxes creixi tant com sembla que sé que està fent, sortiran noves tecnologies i el de liti deixarà d'estar. L'altre tema és que també el que s'està parlant ara, que la derivada immediata, ja no dels cotxes elèctrics, els cotxes elèctrics, una de les coses interessants és, l'altre dia estava veient un vídeo del que parla, per exemple, Tesla et garantitza el cotxe per 8 anys sense límit de quilometratge. Una persona que treballa comercial, per exemple, d'aquests que fan de viatjant
als Estats Units, que les distàncies són
o als Estats Units o a Noruega o a Espanya, on sigui, una persona que treballa de viatjant et pot fotre 2 milions de quilòmetres tranquil·lament en 8 anys. Clar, però això són gent que agafen el cotxe, el tenen 2 anys, el rebenten i van a per un altre. O que agafen un dièsel d'aquests amb un motor supergros i potser li foten 1 milió de quilòmetres. O sigui, són cotxes que poden durar 2 milions de quilòmetres amb garantia de fàbrica. Per què? Perquè són mecàniques molt més senzilles, amb manteniments molt més senzills i que no, hi ha molt menys parts i, per tant, poden durar molt més. Però, a més, lo important és què passa quan, d'aquí 4 dies, estem parlant de 4 dies, perquè la cosa s'està accelerant, els cotxes comencen a conduir sols. Quan els cotxes comencen a conduir sols, el que passa és que tindre un cotxe ja no val la pena. Buscar una plaça d'aparcament, tu imagina tota la superfície que es perd a Barcelona, estan fent les xorrades de les superpomes i supermossega la poma, imagina't, i superilles o com hi vulguin dir. A veure, només l'espai que s'està ocupant a Barcelona, en espai del carrer i en espais subterranis i en edificis de pàrquing, els cotxes poden apolar.
Li hem de passar la paraula al José, perquè la pregunta era per ell.
Ell m'ha dit que contestés. Llavors, compte, perquè el tema aquest de dir ara com ara tothom vol tenir un cotxe. I a la meva família tenim dos cotxets. Llavors, quan no necessites tenir el cotxe, sinó que tu el que vols és la utilització d'aquest vehicle, d'un vehicle personal, però no anar olorant l'aixella de l'altre quan estàs venint a treballar i viatjar més o menys còmode. És això el que vols, no olorar l'aixella de l'altre, que és el que passa al metro, o que no et toquin el cul
ara,
al metro.
Ara passo la paraula, però deixa'm que et contradigui amb una cosa, Marc.
Quina?
Jo quan el 2007 vaig deixar SAP, vaig deixar el cotxe d'empresa, clarament, i en lloc de comprar-me un, vaig anar a Bancar, que és un car sharing, no?
Sí.
Molt bé, des del punt de vista ecològic, molt bé des del punt de vista de la compartició, però saps el que m'horroritzava més? No m'horroritzava haver d'anar a 4 pàrquings més allà de sota de casa meva per no anar-lo buscant i haver-lo de tornar en una hora determinada. La guarreria del tio que el portava abans i me la passava.
Això resoldrà.
Hem d'invertir en netejar cotxes automàtics, igual que aquests lavabos que tires una aigua. Perdona, José Díaz.
Jo crec que... Bueno, sobre això també t'hauria de dir alguna cosa. Però, perquè jo estic d'acord amb tu. Volem tindre el cotxe. I aquest jo crec que és el greu error. Uh-huh. És a dir, el Carlos, crec que era el...
Carlos,
no?
Sí.
Jo crec que té raó una cosa. Tots volem no sé quina història. I és que hem d'entendre que això s'ha acabat. Que s'ha acabat, que el món no pot, no té. O sigui, en aquests moments funcionem 2 terres i mitja. Uh-huh. No, és que hem d'entendre... Per això et dic, Tomàs, el d'abans. No hi ha solució. La solució és...
Però doncs ens anarem... La solució, que és una massacre mundial per tornar a ser poquets.
No sé clar és el que passarà.
No ho estic veient el Sergi, però m'ha fet bé. A veure si tu ets el massacrat, que tu
clar,
mires...
Vull dir, mentre la gent ja comencem a ser conscients del canvi climàtic, comencem a ser conscients, tu has vist grans canvis en tota aquesta història, els cotxes elèctrics, que a mi em sembla molt bé perquè no, no si produeixen no aquí, no? Però i l'energia que hem fet per omplir allò? Clar, què passa? Energia neta, ecològic, no, ni és energia neta, ni és ecològic, no sé què, no sé quantos. I això en el món occidental. Ara, quan tothom vulgui, és que és impossible, és impossible. Aleshores, què hem de fer? Què hem de fer? És que és el que... Hem de decidir coses, no?
Hem de marxar a un altre planeta, per això estem parlant sempre de l'Elon
Musk i de... Jo, respecte a això del compartir cotxe, no? Una cosa que em va sorprendre molt una vegada és jo estava a la República Dominicana i em va convidar un alumne meu, tenia una casa al·lucinant allà, com li diuen això, un country club d'aquests, ostres, un lloc d'aquests que hi ha campo de golf i les cases estan per en medio del campo de golf, la romana, perdoneu, a la romana. Jo estava a la casa aquesta, que era una passada. Tu haguessis al·lucinat, Marc. Vale? O sigui, el desayuno, havia la tia aquella...
Amb la
una
còfia.
Casa privada, eh? Però el desayuno tu te servies el que queries, hi havia el jacuzzi en el jardín, i bueno...
Bé.
Vale, doncs l'habitació on jo estava, veig cada cop hi ha un rètol que diu "Do not disturbing". I li pregunto al meu amic, dic, "Arturo, ¿esto de qué va?". Diu, "José, cuando no lo usamos, es el hotel de la Romana". A la Romana no hi ha un hotel. A la Romana tu llogues la casa d'algú que és molt ric i no tenen cap problema. Però nosaltres aquí sí que el tenim.
Clar.
Nosaltres, per exemple...
El que és molt ric no té problemes en llogar la seva casa.
No, perquè no té cap problema.
I tu, perquè només en tens una o només en tens dues, no la vols
llogar. Però fixa't que aquí, lo del Airbnb, per exemple, no, ja ens costa. No? Ostres, i si me deixen les sàbanes... Jo què sé, no? Aleshores... Jo crec que hi ha un tema cultural que això aquí complicarà la història de compartir cotxes de no sé qui. Perquè el cotxe...
Però ho explicaran molt bé, home. Ho
però és una cosa molt,
molt
particular, no? Si la gent es fot el seu cotxe i es sent la seva música, el
seu...
Sí,
el seu cotxe, la seva música...
No, perdona, i el mateixen en polidor... I...
Estàs dubtant de la capacitat del màrqueting?
No, no,
no sé,
no,
perquè
no, no,
en el moment que aquí es foti... per exemple... Uber, Tesla, Mercedes, com diu, no, i tu agafes i tens el cotxe sempre amb la última versió del software que es funciona d'allò amb...
Però quin cotxe tindràs, Marc? O sigui,
Perdona, jo sé quin cotxe tindràs,
Tesla.
Un Tesla.
Sí, no, però què
porta
vull dir?
Dient-ho, 20 anys.
Un dels problemes que ha tingut els països, diguéssim, socialistes, els excomunistes, no? És que tothom anava als mateixos pantalons, tothom anava les mateixes ulleres. No volem això. És terrible, però l'ésser humà no es conforma amb això.
Vol la personalització i vol alguna cosa més, però ja buscaran donar-li la
vale, volta. Sí, sí, em sembla. Bueno, potser amb el teu mòbil tindràs, no sé, apretaràs un botó i el teu cotxe farà fosforitos.
Ja farà les teves
no?
coses sí, i les teves històries sí. I semblarem tots absolutament...
Anem per la segona, perquè anem una mica tard, ja, avui sí, eh? Ja, avui ens hem passat una mica, ja anava bé, que ens venia de gust, però és que tenim el Carles Canyo aquí...
Que s'està fent un Z-test
a sobre. S'està fent un Z-test
a
sobre. Molta gent que és autor de llibres i els ha publicat a l'iBook Store ha rebut un correu d'Apple, això ens arriba gràcies a un oient, que ens diu va ser el 25 de setembre del 2016 després de la polèmica famosa de la multa que els ha caigut. Dic, com vostè sabrà, que completarem la fusió d'Apple Distribution International a Cork, Irlanda, i col·locarem en allà els negocis que fins ara pertanyien a Luxemburg. Això està dient la carta en aquestes persones.
O sigui,
persones
que encara posen més coses a sí. Irlanda.
Apple ha estat operat a Irlanda des de l'any 1980 i ara emplea prop de més de 6.000 persones. I ens continuarem expandint i expandint les nostres operacions a Cork. Estarem movent ara tota la base del negoci que està al voltant d'iTunes, això també vol dir la part de música. I suportarem We Support Content Stores, suportarem tendes, botigues de contingut en més de 100 països des del nostre campus a Holyhill. Holyhill és un campus que, empresarial, jo diria més que universitari és empresarial, que està també a tocar de Cork. Sobre taxes diu el següent. Ho vaig llegir en anglès perquè vosaltres ho traduï. We do not expect to have to deduct or withhold taxes from payments we make to you.
Vale, ells no et faran les retencions.
No et fan una puta perdó per la paraula, no et fan una puta retenció.
Una puta retenció, no surtin per la ràdio.
No, exacte.
Si algú es descarrega el programa, diem coses com caca.
Estan dient que tot el seu negoci que ara fins ara tenien a Luxemburg, o sigui, no només no se n'enfoten de la multa, sinó que et diuen tot el que teníem a Luxemburg, ara ho centralitzem a Irlanda, a Cork.
Mira.
T'assegurem que tot allò que cobrem no et retindrem, perquè el que ve a dir aquí és que no et retindran res, eh? No et fan
ja cap retenció impositiva.
Ja t'apanyaràs tu. Model molt britànic, per cert, no? Que tu pagues el que toca pagar després. No?
Com a veure, a mi em sembla molt bé, eh? A mi em sembla molt bé, perquè a veure, quan jo en els anys 90 tenia una empresa, vaig tindre que muntar una empresa, perquè el que passava és que jo era autònom i tenia uns companys que eren autònoms i jo tenia uns clients i jo els hi tenia que pagar els meus clients, i el problema que passava és que si jo facturava un milió em fotia una retenció un 20% i llavors jo tenia que pagar 500.000 peles als meus companys, també els hi tenia que fotre una retenció, amb el qual jo acabava pagant una retenció d'un 35 o un 40%, i aquests diners sí, me'ls acabaven tornant quan me'ls tornessin, o sigui, em fotien fiscalment, perquè o sigui, si ets un autònom, per exemple, la retenció no et permet justificar despeses, perquè et pensen que tot el que tu cobres és un benefici, i no és així. No és així, també hi ha unes despeses. Llavors, jo què sé, si tu fas màrqueting i vols fer, tens un llibre i fas màrqueting del llibre, o has d'anar a donar has d'anar a fer una presentació del llibre a Madrid, doncs aquest bitllet d'AVE, doncs escolta, jo entenc que són despeses teves.
Acabo amb la carta, eh? La carta també adverteix una cosa. Diu que a partir del 25 de setembre del 2017, no, fins al 4 de febrer del 2017, el que faran és que a l'IVA, que fins ara el cobraven, diu que no hi ha canvi amb el tipus d'IVA, eh? El tipus d'IVA depèn d'on tu fas la transacció, ells, com és una compra electrònica, ells associaven aquesta transacció fins ara a Luxemburg. Mm-hmm. Vale? Diuen és que l'IVA no canvia de rate, no canvia de tipologia, però que en lloc de cobrar-lo a través de l'empresa filial de Luxemburg, ara el cobraran des d'Irlanda.
Però ells ho liquiden.
Ells ho liquiden allà.
Perquè l'autor en principi no li arriba l'IVA i no has de fer declaració d'IVA tu.
Bueno, això és el que està dient Apple després de la multa. És un exemple que et volia portar perquè en parléssim. Tu volies comentar alguna cosa de l'exemple aquest?
Bueno, em perdo, eh? Vull dir, jo no sabia, per exemple, que Apple jugava a Luxemburg. No en tenia
ni idea.
Sí.
Vale. En part del seu negoci.
Alguns continent estaven a Luxemburg.
De contingut, sí.
Perquè també és una espècie de paradís fiscal.
Mm. Sí, bueno, és que no és que siguin paradisos fiscals, fan tractes curiosos. Que això és el que...
Però per què Luxemburg i Irlanda poden fer uns tractes amb companyies que els hi permeten unes deduccions, uns tipus impositius clarament molt per sota de lo que és la mitjana europea? Això no és, no, tornem al principi de lo que estàvem parlant avui. Això no és una competència deslleial per a altres països. Això no és trencar les regles de joc i posar uns arancels als altres perquè jo els trec, te'ls trec a tu. Mira, com a gran corporació.
Jo crec que sí. A Barcelona es fessin unes condicions no iguals, sinó semblants, encara que sigui una mica més cares.
Que no tenim poder impositiu.
Les que hi ha a Irlanda, tota la gent que està a Irlanda vindrien cap aquí. Perquè és molt més fàcil tindre enginyers i tindre gent treballant a Barcelona que no a Cork.
Prou menys.
I estaran més feliços.
Més feliços, truita de patates i pernil.
Es van fer abans del 1995, que és quan es va il·legalitzar aquests tractes entre grans empreses i països. Clar, Apple porta Cork des de quan? Des del 1980. Clar, el tracte va ser llavors. Ara Apple es pataleja perquè diu, ostres, jo tenia un tracte i ara m'estàs dient que el desfaci.
No, però igualment,
ara
té...
Pensa una cosa, a l'impost de societats Espanya està al redor del 25%, no? El cas d'Irlanda és el 12,5%. Jo no sé com s'ha muntat Apple, però és que cada any ha pagat menys. Saps?
Perquè es veu que tenia una sèrie de subxarxes empresarials i fundacions i companyia que anava doncs derivant els pagaments.
No,
al final,
tenen uns problemes...
Clar, però el que ens queixem és d'això, entens? Clar. O sigui, jo crec que no hi ha cap queixa que hauria de ser-hi, que de fet es va intentar, però com que Irlanda el que ha fet és muntar aquest cor, no?, d'empreses tecnològiques i tal, i va ser gràcies a que segurament els seus impostos eren més baixos, etc. Irlanda ha patit, no? És un país que ha patit molt amb el sistema financer, els seus bancs, tots.
I, bueno, es van haver de nacionalitzar. Irlanda ha patit molt al llarg de la història.
També, però sobretot, país... jo dic ara amb els darrers temps, no s'hi ha volgut castigar, va fer molt bé els deures, etcètera, etcètera, no? Mm. Però clar, ostres, una cosa és que tu paguis el 12,5%. I una altra cosa és que paguis el 0,005% i ets una de les grans empreses, o ets la
més gran
a nivell bursari.
No? Sí, és que la denúncia van haver de fer un infogràfic explicant visualment com s'ho havien muntat, perquè era tan complicat.
Ja tenen gent que en sap.
Són els reis del mambo, però clar, és que tenim coses tan bèsties com que el, bueno, això ho sabeu tots, no? El Jean-Claude Juncker, no? Que és el tio aquest de la Comissió Europea, aquest senyor era el president de Luxemburg, quan Luxemburg fa els acords secrets amb IKEA, amb,
clar, sí, IKEA, amb Apple, amb Microsoft, amb Google, amb tots.
Que els hi permet estar per allà, vale? Amb ells els hi produeix una riquesa, és evident, però clar, a canvi no pagues impostos, però de què anem, no? Clar, perquè és evident que és una competència desleal. I sobretot jo crec que hi ha alguna cosa que és lleig. Apple, sí. Aquí està guanyant molts calés. Aquí, vull dir, territori espanyol.
Allò que parlàvem de tancar la porta a les petites que arriben, que poden canviar les regles de joc, això va per aquí també, va en aquest sentit. Ho trobo super injust.
Ja és hora que aquests tios, jo ja entenc que tenen enginyers financers superpotents, el Tim Cook va amenaçar amb 80.000 coses, no? Vale, voy a empezar a sacar gente del curro, tal. Però de què anem, tio? De què anem? O sigui, bueno, tu no ets una empresa elegant, que ho ha sigut sempre, ja ha venut això, no? Ètica, paga. I el green no sé quantos. Pues tio, tio, que la sostenibilitat també és social. No? O sigui, tu estàs generant molts diners aquí a Espanya, paga.
Paga els
només faltaria.
Sí, el Tim Cook deia en el seu manifest, perquè les formes no el van trair, va ser correcte amb les formes, va dir que ell feia el que la llei deia. Vale?
És que la llei és molt
interpretable. No, o sigui, que, raó, tu estiguis, eh? Que tu estiguis dins de la llei no vol dir que el que faci sigui just. O ni èticament d'això. Hem d'acabar el programa. Primer t'agraïm molt que hagis vingut, José. Ara ve la part de les propostes, si tens alguna deixa-la caure, és aquí on ve la part que et volia comentar de la condició humana. Tot això sense oblidar-me que vull agrair molt fort a Capside, que ens patrocina. Som l'únic, és l'únic patrocinador, a part dels oients, Marc, Alia.
Sí.
Ara he agafat el
fals.
Tenim dos patrocinadors.
Els oients.
Smart i DNS, que no hem parlat de Smart i DNS, que ens va fer arribar un xec d'afiliats.
I tot?
Sí.
I, aquest és per poder veure Netflix als Estats Units sense...
Sí, sense passar per els arancels d'aquí.
Exacte. Bueno, més que res per accedir a un contingut que aquí no et volen donar.
Perquè hi ha pactes entre les majors que no t'obliguen
a... Diu, tu vols veure l'última temporada, no sé què...
Bueno, perquè ara hem estat parlant de les grosses. Algun dia parlarem de les de l'IBEX 35, que té la Marinera també, el lobby...
Bueno, és que... I ara no parlàvem, però lo de Tesla, no? Aquí oblida tant de Tesla perquè les elèctriques no volen ni boges, no? Ostres.
La propera vegada que vinguis, hem parlat molt mundialment
Tesla,
sempre,
sí, no,
però m'agradaria que parléssim d'Endesa, m'agradaria que parléssim de Telefònica, m'agradaria que parléssim del Banc de Sabadell.
Segons diuen...
Tu què vols que...
No, vull tenir problemes.
Que ens vingui, que tenim problemes, sí, sí. Tenim problemes. Encara en l'estudi. Segons diuen, les telefòniques en cosa de 10 anys estan mortes.
Bueno, per això estan fixant, s'està reinventant a saco Movistar, ho heu vist, no?
Movistar s'està reinventant a saco, per què? Perquè tu tens el Zuckerberg, els de Facebook, que estan traient aquests satèl·lits de baixa òrbita per donar internet a Àfrica, per als països subdesenvolupats. En realitat, això no ho estan fent per Àfrica, vale? El que ho estan fent és com a camp de proves per ficar-ho aquí. I aquí d'aquí 4 dies, i si aquí diu 4 dies, diu 4, 5, 7 anys, tindrem per aquí sobre satèl·lits i tu podràs accedir a internet a molta més velocitat per aquests satèl·lits a baixa òrbita que per la línia que tu tens. I llavors tu ja diràs, no pago la línia de telèfon.
No, jo quiero mi teléfono Facebook.
Em connecto contra el telèfon Facebook. Sí, però és que tindràs Facebook i tindràs Google competint. Sí, està bé que almenys seran un parell que competiran i segurament Microsoft també ho farà.
I Apple. Capside, moltes gràcies per patrocinar-nos, t'estimem molt i anem cap a les propostes mossegues.
Sobretot si et dona manduquilles al CEO.
I suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, doncs temps de propostes mosseguis. Vull començar amb una, la última que ens ha arribat, que ens l'ha fet arribar en Miquel Labòria, que té un nou podcast que es diu Els Cibernètics. Ho fa en col·laboració amb la seva parella, amb la Nuni, i aquest projecte, que és un podcast en català, de moment ja tenen uns quants episodis, poquets, i està centrat en entrevistes al voltant del món de la tecnologia. M'ha agradat molt l'entrevista que li ha fet en l'últim episodi, que li ha fet una entrevista amb un desenvolupador que és d'aquí, però que programa per Twitter i ha estat visquent molt de temps a San Francisco i ha decidit que es movia cap a Nova York, comparant molt la situació de què vol dir viure a San Francisco i què vol dir viure a Nova York. És curiós, us el recomano. El que et volia comentar, he estat veient aquests dies una sèrie, és una altra recomanació, es diu Ray Donovan. No sé si l'heu vista. És misèries de gent rica i pobra a Los Angeles, amb un descarnat senyor Lobo, que és aquest Ray Donovan. És una família totalment desestructurada. El pare és un boxejador, els fills també ho són, estan tots tocats del bolet, i el que és el pare del Ray acaba a la presó 20 anys pagant una condemna perquè és un... Bueno, perquè és aquest actor és el pare de l'Angelina Jolie. Fa un paperot brutal.
Ah,
et sona, no?
Com es diu aquest tio?
No me recordo com es diu,
sí,
l'actor.
Sí, sí, és un bon actor.
Sí, sí, és molt bon actor.
És el que va fer Cowboy de Medianoche.
Sí. Sí, doncs tot aquest... Ray Donovan intenta... O sigui, aquest, el Ray, no, intenta que tota la seva família no exploti, perquè amb tot el... Bueno, a més, tant ell com el... Bueno, ara no vull fer spoilers, però és una família que té molts problemes i ell resol els problemes dels tios rics, no? Quan un tio ric es folla una senyoreta i la mata, doncs aquest arregla les coses. Sèrie molt dura, amb grans interpretacions d'actors, i no tracta l'audiència com si fossin retardats, que a vegades passa. M'agrada, o sigui, m'agrada. Què ens fa humans? Podeu decidir, podeu dir que podeu pensar que ens fa humans, la intel·ligència, la... Què penseu que ens fa humans? Emocions. Perdona, Carles? Fer la declaració de la renta, molt bona aquesta. Què penseu que ens fa humans?
La sensibilitat.
Estàs segur? Veient Ray Donovan, jo he fet la reflexió...
La crueltat, no?
La crueltat. L'extrema crueltat. Sí, sí, és increïble. I fins i tot... amb una justificació emocional per estimació en els teus. Els americans em fascinen quan són capaços de ser com molt carinyosos amb els seus i extremadament cruels amb la resta. Hòstia, si tu no ets una persona cruel, no ho ets amb ningú, no? Des d'un punt de vista europeu de la cosa. Molt interessant. Més coses. Sèries de televisió i documentals, en aquest cas una que es diu Life, documental d'en David Attenborough, que és sobre la vida salvatge a la Terra. Són 10 episodis amb el segell i qualitat de la BBC. Un altre documental que s'estrena aquest divendres 30 de setembre a les 20:30 hores a la segona cadena de televisió espanyola es diu En busca del futuro perdido. És el documental que presenta el nostre amic Luis Quevedo, que ja ha estat aquí a Mossega la Poma, i l'antropòleg Caudal Carbonell. És un reportatge que, com no tenien pasta, han estat fent-lo durant 3 o 4 anys, pobrets, obre moltes preguntes, no respon gaire, però obre moltes preguntes i ho fa de manera intel·ligent, fruit d'un treball d'ells que han estat fent la volta al món. El primer parlava de com els homínids s'han convertit en humans i com és l'evolució de l'ésser humà fins al moment actual, i en aquest programa es pregunten com anem cap al futur. Molt, molt interessant, i us recomano que el veieu. I acabo. No, teniu alguna cosa que voleu recomanar abans que segueixi?
Jo una aplicació de missatgeria instantània que es diu Signal, recomanada per l'Snowden, que diu que sí que és absolutament privada de punt a punt, que no hi intervé ningú,
sempre xifrada. Signal,
Signal.
Molt bé.
Ostres.
I tu t'agafo un fals?
No, José? Si vols, escriptor que m'ha sorprès, novel·la negra però culta i amb informacions molt interessants, un tio que es diu Bernard Minier, s'escriu Minier, no? Bernard Minier. Aquest home va començar a escriure als 51 anys, ha escrit 3 novel·les i ha parat
perquè es va morir.
I dius, por favor, perquè és genial, és boníssim. Boníssim.
Recomanes qualsevol de les 3 que ha escrit, entenc.
Bueno, com que és una trilogia, jo et recomano que comencis per la primera, que crec que és Bajo el hielo, crec recordar, ¿vale? i que la segueixis, la trilogia. La pots llegir independent, però sempre refereix...
Hi ha personatges creuats, sí, i va bé, sí, que continuïs,
bueno,
la
història. Com s'escriu Minier?
Bernard Minier, no?
Minier. Mm. Molt interessant, de veritat, molt.
Molt bé, doncs deixeu-me que, gràcies, eh? Deixeu-me que acabi jo amb una que ens dona calarons, bueno, calarons, ens dona cèntims, però ben bons que són. És una funda d'iPhone, eh? Jo no sóc massa partidari, de fet no porto fundes en el meu telèfon. En aquest cas és una funda, jo l'he vista per iPhone 6 i iPhone 6 Plus i 6S i 6S Plus. El que m'ha agradat molt força és el disseny. És un disseny una mica retro, d'aquelles càmeres antigues, de fotografia, allò que aquelles coses que ens passava abans, que quan obríem les coses feien olor, feien aquella olor a cuir o aquella olor a paper. Molt interessant aquesta funda, i només costa 3,99 euros, vull dir que no és una cosa cara per ser un producte de no és d'Apple, és un fabricant extern. Funda per iPhone, i ja està. Si el nostre tècnic de so es decideix, igual podem marxar. Ens deixes marxar, Sergi? Molt bé, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobarem la setmana vinent, que no tenim convidat, Marc Alier.
Doncs no.
Saps què estic pensant? Ara farem així amb els oients, a veure què diuen ells. Saps qui m'agradaria que vingués la setmana que
ve? Que vingués?
La Gina Tost.
Doncs jo la truco.
Sí, truquem a la Gina.
Jo la truco. Gina, vull que vinguis i tal. I potser la setmana que ve no podrà, però buscarem. Saps qui vindrà abans de Nadal?
Qui?
Vindrà la bossa d'orina.
Ah,
i
sí.
Faran un acústic aquí, gira mundial de la bossa d'orina, amb l'Uri Nieto, i vindrà el Daniel Bolsa, i vindran aquí, faran un concert, perquè l'Uri, que està treballant per Pandora,
podem tenir públic aquí,
a Auckland. Ah, sí, podem muntar-ho aquí, l'últim programa que farem abans de Nadal, el farem aquí amb un directe acústic de la bossa d'orina, i l'Uri ens explicarà què és treballar per Pandora, com es viu per Auckland,
que mola.
I ens faran un acústic. I nosaltres, José, tornarem palmes.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja t'avanço, una de les crítiques que rebrem al programa d'avui és que sempre que vens no et deixem parlar prou.
Sí, sempre ens ho diuen.
Sempre ens ho diuen.
No, el que passa és que enganxa el José Ruano, el Josep Urrano, l'enganxa en el Tomàs per l'ascensor i diu: no deixa parlar el José Cabré. Sí, hauràs de tornar a venir.
Hauràs de tornar a venir.
Jo encantat, ja sabeu que m'encanta venir.
Moltes gràcies, i ens retrobem al següent episodi. Gràcies a tots, adeu-siau.